Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, passen 2 minuts de les 12 del migdia. Us parla Pere Joventí, Balcí. Ciutadans exigeix explicacions al govern perquè considera que la reacció de l'executiu amb la infermera contrària al seu ús de català és desproporcionada i hispanofoba. A Judit Caselles.
El partit veu normal que la noia critiqués un dels requisits per opositar i creu que no ha menystingut el català perquè també ha insultat el fet mateix d'haver de fer unes oposicions. El president de Ciutadans del Parlament, Carlos Carrizosa, creu que la reacció del govern obrir-li un expedient és excessiva. Són declaracions a Ràdio Estel.
El que em queixo és que el govern i tot un conseller estigui recolzant aquestes represàlies contra una noia molt jove i que és una treballadora que es queixa d'un requisit per la seva oposició.
Carrizosa també creu que la noia ha patit una campanya agressiva a les xarxes socials per part del moviment independentista.
Gràcies, Judit. I Foment del Treball ha demanat aquest divendres respecte per la proposta que ha fet l'empresa Ferrovial de traslladar la seva seu social a Holanda. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al govern espanyol una reflexió davant la marxa d'aquesta empresa.
Que és important que el govern de l'Estat espanyol reflexioni del per què s'ha produït aquesta decisió i al mateix temps què és el que s'hauria de plantejar o quina metodologia s'hauria d'implementar des d'un punt de vista legislatiu perquè això pogués anar enrere, que no sé si és possible o no és possible. Però el que busquem els empresaris, en definitiva, és seguretat jurídica, qualitat de la norma jurídica i confiança.
I d'altra banda, el president de la COE, Antonio Garamendi, ha qualificat d'increïble, absurda i perillosa aquesta reacció del govern espanyol davant l'anunci de la marxa de Ferrovial. El cap de la patronal espanyola ha avisat l'executiu de Pedro Sánchez que assenyala amb noms i cognoms Rafael del Pino, president de la companyia, genera desconfiança entre els inversors. En aquesta línia, Garamendi ha criticat que diversos membres del govern espanyol i fins i tot empresaris espanyols com Juan Roig, de Mercadona, o Amancio Ortega, d'Inditex, hagin posat en qüestió el directiu. I els comuns es Esquerra Unida presentaran una querella contra el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, per un delicte de revelació de secrets. Tot plegat, després dels missatges que es van fer públics, de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, durant la investigació del cas Kitchen, ho ha anunciat el president d'Unides Podem, Jaume Asens, avui des del Congrés, on també ha demanat la dimissió de Navarro i que el Consejo General del Poder Judicial li obri un expedient disciplinari. Podemos encara està estudiant si dona suport o no a aquesta mesura. I d'altra banda, la targeta T16, el títol de transport per a nens de 4 a 16 anys ja es pot fer servir amb la T-Mobilitat a les 6 corones de l'ATM. Des del passat estiu ja havia fet aquest traspàs a la zona 1, que és la més densa i on ara ja hi ha més de 230.000 targetes en funcionament. Les famílies de la resta de corones, que representaven unes 100.000 targetes, començaran a rebre progressivament el nou format sense fer cap gestió. Tot i així, el nou sistema i les targetes convencionals conviuran durant uns mesos i els viatgers les podran seguir utilitzant sense problema fins que rebin el nou format. I l'Institut Narcís Xifra de Girona no mantindrà les dues línies d'ESO al curs vinent. El ple extraordinari que s'ha celebrat aquest matí a Girona no ha validat la proposta de Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit Daniel Pamplona, per intentar evitar la desaparició de l'ESO d'aquest institut. L'abstenció de la regidora de Ciutadans i el vot en qualitat de l'alcaldessa han tombat aquest document. I ara els esports amb Anna Closa.
Segons informa mitjans francesos, la fiscalia hauria acusat el jugador del PSG, Achraf Hakimi, d'agressió sexual. El futbolista va ser interrogat ahir dijous i després d'escoltar les seves declaracions, els investigadors de la Seguretat Territorial haurien decidit imputar-lo. Recordem que els fets haurien passat el 25 de febrer, quan el jugador va convidar la víctima al seu domicili, on l'hauria petonejat a la boca i als pits, tot i la negativa de la noia. La víctima no va voler posar una denúncia, sinó declarar els fets a comissaria i tot quedava en mans de la policia judicial, que hauria alertat a la fiscalia que hi hauria pres una decisió. I el futbolista del Barça, Sergio Busquets, s'ha convertit en el rei dels clàssics després que ahir, en l'anada de la Copa del Rei, que va acabar amb victòria blaugrana, superés els 45 partits de Leo Messi i de Sergio Ramos jugant un Barça-Madrid. Aquesta xifra podria ser superior si juga la tornada de la Copa del Rei al Camp Nou, fixada pel proper dia 5 d'abril a les 10 de la nit, i el partit de Lliga de diumenge 19 de març a les 9 també en feu blaugrana. Qui el persegueix és Karim Benzema, que ha disputat 40 clàssics defensant la samarreta blanca. Xavi del Barça i Paco Gento i Manolo Sanchís del Madrid en van jugar 42.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel i Mercè Raga al capdavant. Nosaltres tornem, com sempre, amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. El magazín del matí a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Vuit minuts ara mateix que passen de les 12. No deixem l'actualitat de banda, perquè bé, ara ens ho està explicant el Pere Juventí Balcells, no?, que Ciutadans exigeix explicacions al govern català perquè consideri que la reacció del govern amb la infermera contrària al seu de català és desproporcionada i hispanofoba. De fet, és una informació de la Judit Caselles. Montse Pi Bernat, què tal, com estàs?
Ah, bon dia. Bon dia. Molt bé.
Vam estar rumiant i vam, no?, ahir a la tarda preparant el Demano la Paraula i dèiem, per què no fem català, no?, la paraula català. Però ens la guardem.
Sí, ens la guardem per més endavant. De tota manera, em sembla que alguna coseta hem fet. Potser la temporada passada.
Potser
la
temporada passada, no? Però déu-n'hi-do, amb tota la polèmica i tot l'enrenou d'aquest vídeo de YouTube. Dit això, ara parlarem amb la Montse, que ens demanarà una altra paraula que també està d'actualitat, però recordar-vos que d'aquí res uns minuts estarà amb nosaltres al matí a Ràdio Estel la Maria Belón, metge i psicoterapeuta. Però és que, a banda, la Maria Belón és una de les supervivents del tsunami del 2004 al sud-est asiàtic i en qui es basa la història de Lo Impossible, la pel·lícula de J. Bayona, que ni més ni menys compleix 10 anys de l'estrena. I justament doncs, demà ho celebren amb aquest aniversari amb una projecció especial i després un col·loqui amb J. Bayona i també amb la mateixa Maria Belón a l'Aribau Cinemes, que bé, serà una experiència única, eh?
I tant.
Poder compartir la pel·lícula amb la Maria Belón i el mateix Bayona. Doncs d'aquí res estarà aquí en aquest estudi la Maria Belón perquè ens expliqui, no? Ai, el sentit de la vida, no? I què et passa per davant, Montse, quan de cop i volta, no?
Et trobes en una situació tan extrema, no?, com aquesta, i potser sol al món, no? I per què t'has salvat tu i no els altres?
És així. Doncs aquestes preguntes, no? El per què a mi. I també saps aquest punt de dir, ostres, és que ara sembla que tot el que em passi estigui com tocada per una vareta màgica, no? Mm. Aquesta gent que és supervivent de situacions tan extremes i tan traumàtiques al mateix temps, com es veu la vida, no? Des de l'altra banda.
A veure què vos explica.
Mira, doncs d'aquí res estarà Maria Belón amb nosaltres. Però ara, Montse, tu també tenies ganes de parlar, sobretot de demanar, la paraula sequera.
Això, sí, aquesta setmana, fa pocs dies, de fet, ho heu anat seguint al programa, que ha entrat en vigor el decret per la sequera, que ens afecta, doncs, fa moltes, moltes setmanes. Hem de reduir el consum d'aigua per poder-ne tenir tots. I he pensat que podríem intentar navegar una mica per la paraula sequera.
Ojalá que llueva un café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento y miel. Oh, 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 oh.
Clar, la sequera, avui la tindrem, el demano la paraula. A veure, Montse, d'entrada, per mi sequera ve de sec. És així,
sec,
o no?
De sec.
De
oberta.
A veure, de sec.
Exacte. La sequera, l'absència o deficiència perllongada de manca d'aigua...
Que està sec.
Exacte, és una paraula derivada de l'adjectiu sec. El que m'ha sorprès, però, és que aquesta situació també pot rebre el nom de secada o seca. És a dir, sequera, seca o secada. Tot això per situació prolongada de manca d'aigua. Però està clar que avui dia la paraula que ha fet fortuna és sequera, i ve de sec. Ve de sec, com molt bé deies, Berta. A l'adjectiu sec li hem afegit la terminació era o ada i hem fet sequera o secada. Però, i sec, d'on ve?
D'on ve aquesta paraula? A veure, d'on ve? Del llatí.
Molt bé. Del llatí sicus, que ja significava exactament el mateix que ara, mancat d'humitat. I com a curiositat, aquest adjectiu ja tenia en llatí tots els significats que avui també té. I quins són aquests significats? Doncs vinga, repassem-los. El primer, com dèiem, la manca d'humitat. Per això diem fulles seques, aire sec, vent sec...
Fruita seca.
Molt bé. Les mongetes seques, les figues seques, tenir la boca o els ulls
secs.
Falta d'humitat, en tot cas, no? Però també fem servir sec en sentit figurat. I si algú està molt prim, li diem que està sec.
Sec, ben sec.
Ets sec com un clau o sec com un bacallà. També en algunes zones es diu estar sec com un gaig.
Com un gaig?
Jo no ho havia sentit mai,
sec
però
com un gaig.
Està al diccionari. Sec com un gaig, el mateix, molt prim.
Molt prim.
Si ets una persona brusca, no gaire dolça ni suau en les teves maneres, et poden arribar a dir que tens el caràcter molt sec.
Molt sec. Molt. Clar, per exemple, quan diem Montse, ha parat en sec... Això no és correcte? Es pot
dir
o no?
Sí, sí, tant i tant. Quan pares de sobte, podem fer servir en sec.
Ah, sí?
Sí, sí.
Val.
I també en sec ho fem servir quan volem dir fora de l'aigua. És a dir, quan llegim, no?, quan t'has comprat una corbata i llegeixes que cal rentar-la, en sec. Doncs també, perfecte. I encara hi ha una altra expressió que potser creieu que era un castellanisme, i resulta que no, que és a seques. La podem fer servir amb tota tranquil·litat, quan volem dir que hem fet alguna cosa i no hi hem afegit res més.
De fet, avui un convidat que tindrem al final del programa ens ha fet dir que el seu cognom és A Seques.
A Seques.
Marc A Seques.
Doncs A Seques.
Perquè, o sigui, està ben dit. Saps que dubtava, però sí, A Seques.
Es diu així, A Seques.
Perfecte.
Tornem a la sequera?
Va, tornem a la sequera. Anem-hi.
Canto pa que llueva, pa que llueva y pa que llueva.
Va, tornem a la sequera perquè amb sequera què has trobat? Alguna curiositat
doncs
que
mira,
puguis compartir?
Sí, mira, més enllà del període prolongat en el temps de la manca d'aigua, al Lluçanès, si sentiu dir aquell home té una sequera d'anys, vol dir que en té molts.
Té
molts anys. Té una sequera d'anys. Això es veu que és propi del Lluçanès. No sé si s'ha estès més, però està bé. I els mitjans de comunicació, sobretot en l'àrea d'esports, fan servir sequera quan expliquen, per exemple, que un jugador o un equip han trencat la sequera de títols.
És veritat.
oi que sí?
Sí.
El tenista va trencar 2 anys de sequera amb aquell títol. I després també una altra curiositat. En l'àmbit totalment informal i col·loquial i tot el que vulgueu, la sequera també la podem aplicar en frases com ara.
Ai.
Aquell home, en un intent de sortir d'un període de sequera involuntària, es va descarregar el mòbil d'aplicació per trobar parella.
Ai, aquesta sequera.
És, a veure, en l'àmbit col·loquial, la sequera.
Sí, però és clar, s'accepta la sequera.
Cadascú l'aplica
on vol. Sequera emocional, amorosa, oi tant. Estic veient que la sequera té recorregut. Llavors, refrans amb sequera o amb sec, segur que n'hi ha.
Exacte, uns quants, sí, sí. Mira, amb sequera, secada o sec. Si us sembla, us en porto una mostra.
A veure, per on comencem?
Pues aquest que és ben actual i fa referència a la manca de pluja. Si la Quaresma entra seca, seca se'n va. I és així el que ha passat, eh? O sigui, que ens esperen 40 dies ben bons sense pluja. Com també, si diem mal any, no el fa la pedregada, sinó la secada. Ho tenim clar, amb les mesures que han entrat en vigor. També els pagesos diuen, si la secada és tanta, la butxaca s'espanta. O bé, any sec després de mullat, guarda la llana i venta el ramat.
Uh-huh.
I mireu aquest. El menjar sec és l'esca de la set. Què vol dir esca? Qui vol dir la causa? El menjar sec és l'esca de la sec. De la set. És ben bé així, no? I no sé si te'n van ensenyar a l'escola o a casa. Quan eres petita, a mi sí, hi ha un embarbussament amb sec. A veure si et sona.
Amb sec? Doncs ara, la veritat, no em ve el cap.
Jo,
a veure,
ja veuràs, si dic duc pa sec al sac, el saps continuar?
Ai, sí. Mà sec on soc i el suc amb suc.
Molt bé, veus com sí? Duc pa sec al sac, mà sec on soc i el suc amb suc. Molt bé.
La cosa és dir-ho ràpid.
Clar, clar, per no? I no embarbussar-te.
A veure.
Duc pa sec al sac, mà sec on soc i el suc amb suc.
Ui, va, ho intento.
Va, a veure.
Duc pa sec al sac, mà sec on soc i el suc amb suc. Ja està, m'he embarbussat.
Sí, has de practicar més. A veure, torno al refranys. Més enllà de la pluja, si sentiu a dir a gran secada, gran remullada,
sí.
No és que després de la sequera vindrà pluja, que tant de bo, sinó que té un sentit figurat, també. És allò semblant de a grans mals, grans remeis, uh-huh. Doncs també es pot dir a gran secada, gran remullada. I ara, per anar finalitzant, unes recomanacions. Una d'aprofitament culinari, que diu qui té pa sec, que faci sopes, i qui té pa tou, que faci rostes. I què és una rosta? Doncs ho he buscat. Una rosta és un tall de pa fregit amb cansalada. Qui té pa sec, que faci sopes, i qui té pa tou, que faci rostes. És allò de l'aprofitament. I acabo avui amb un desig, amb l'esperança que arribi la pluja ben aviat i que, de cara a la primavera, tots tinguem un maig arreglat, ni fresc, ni acalorat, ni molt sec, ni molt mullat. I bona setmana.
Mira, pensava que deies i molt pelat, també, no? Vull dir... Doncs, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Pi Bernat, com sempre, demanant la paraula.
Sempre
avui,
a punt.
Un dia més, sempre a punt, això és veritat. Amb una paraula d'actualitat, de fet, aquesta actualitat que també passarà per la part magazín del matí, la setmana que ve serem amb Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica, justament per parlar de la sequera que estem vivint. Pi Bernat, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Cerro de trigo y maíz, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conoco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre.
Ojalá que llueva
café.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Ràdio Estel.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences.
Je ne suis qu'un être sans importance. Va, que passen 4 minuts ja d'un quart d'una. D'aquí res, aquí en aquest programa, Maria Belón, supervivent del tsunami del 2004 al sud-est asiàtic. Ja sabeu amb qui es va basar, doncs, co-guionista també, de la pel·lícula de J. Bayona, Lo impossible.
Si fa patir la pel·lícula,
imagina't el
no
seu testimoni.
No m'ho vull imaginar viure-ho en directe.
Doncs aquí res parlarem amb ella, però és que avui també tenim una altra sorpresa. Els tiets,
sí,
a punt d'entrar, perquè acaben d'aparcar ara
estan
mateix.
Aquí.
Estem aquí fora, eh? La furgoneta. Seva furgoneta, podem dir-ho?
Sí.
Xula, furgoneta
molt
dels tiets.
Gran. Es nota que sempre fan gira amb tots els seus amics de la furgó.
Sí, i que
mira,
estan... Què?
Ja surten de... Han anat aquí a... Aquí davant, em sembla,
han
i han anat a fer un
Solete.
Cafè. Sí,
exacte. Han anat,
Epic,
Solete.
Epic Solete.
Clar, perquè avui ja estan d'enhorabona els tiets, perquè presenten nou disc, el tercer de la seva trajectòria. Estaran d'aquí res amb nosaltres. L'Oriol de Ramon i el Xavier Coca, ells són els tiets, doncs ens faran ballar amb aquest Coti per Coti, que és el primer avançament d'aquest àlbum que coneixem avui íntegrament. Però abans necessitem, com que ens queda una recta final d'hora bastant atapeïda, hem dit, va, traiem l'ultrasó, que els oients ja tenen ganes de saber aquest segon ultrasó, eh, Harke?
Clar, perquè avui és dia de sorteig de Cistella Capravo, i per tant, i així amatem els nervis, que ja sabem que avui, com deies, Mercè, hi ha moltes sorpreses aquí al programa, i precisament un dels que ens visiten, que ja estan a punt d'entrar, són els tiets, un grup que, com dèiem, destila orgull mataroní, però dèiem que els tiets no són els únics músics il·lustres nascuts a la capital del Maresme, n'hi ha més, i precisament el que us demanem avui a l'ultrasó és que ens digueu quin altre cantant, guitarrista i també compositor català és fill de Mataró. A primera hora del programa escoltàvem el primer ultrasó i va, és molt fàcil, eh?
Va,
aquest és el segon.
A veure.
Què? Facilíssim,
ja
eh?
Home.
Que fa festa, això. Fa
Home.
Festa, fa divendres.
Fa divendres.
Tenim el cap de setmana a tocar, però abans sortejarem aquesta Cistella Capravo, eh? Que pot ser vostra. Si envieu la resposta de l'ultrasó per WhatsApp al 663-9930-62, si ho preferiu, ho podeu fer també per correu electrònic al matí @radioestel.cat o també via Twitter.
Vinga, doncs 663-9930-62, una pausa de res i els tiets al magazín del matí a Radio Estel.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Escolteu bé, perquè avui ells estrenen nou disc.
No ho puc evitar, ja no sé com fer.
però m'arriba a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho. M'arriba a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat.
Sapigueu que avui hem ballat una sardana en directe. Hem fet el sumari. Oh, i tant, perquè és que et venen unes ganes de ballar.
Home, porteu un ritme aquí.
Però, a veure, un moment. Derra, Coca, primer de tot, Maresme, lliure i tropical. Dit això...
Òbviament.
Dit això, parlem del nou disc. A veure... Sou els tiets, perquè vam estar amb la Mary Lane, crec que va ser el principi de la temporada, i ens, bueno, la mítica pregunta que us deuen haver fet tantes vegades, no?
Sí,
tiets,
sí,
tiets,
sí.
Tal. I la Mary ens va dir, són els tiets, però podeu dir el que vulgueu.
La Mary sempre diu els tiets, ella. Sí, sí.
Són els tiets, us sentiu així, són els
tiets. Sí, al final és una manera...
Són pesats, eh?
Més, no sé, més fàcil, com no? Que... Més familiar. Sí. Tu.
Home, i més de casa, no? Com sí, més de... Clar. Més pensa, nostrat.
Pensa que no ens, o sigui, no ens posem d'acord ni nosaltres mateixos, no? Un dia diem tiets, l'altre tiets, l'altre tiets, l'altre tietes, una mica...
I a casa, què? Com ho fan a casa? Com també... us diu també el mateix, no?
Sí, potser tiets, més rudimentari, de tiets.
Sí. Us diem els tiets.
Els tiets, no? Bé,
sí. Sí?
La manera més homogènia.
Escoltem una mica més d'aquest Coti per Coti. A veure, primera pregunta que ens fan des de la peixera. Sabeu ballar sardanes?
No.
Poquet, molt poc.
Molt poc.
I què farem ara?
Clar, aprendre.
Heu pensat, exacte, com ho... Vosaltres teniu unes ganes del directe, ara, ja, de treure a ballar la gent amb aquest èpic solete?
L'hem tingut un parell de cops tocada en directe, o més que tocada, que l'hem posat en directe, per exemple, a la presentació del disc de l'altre dia,
sí.
I ja s'han fet rotllanes de sardanes. O sigui, realment és un fenomen viral.
És curiós, eh? És curiós i divertit a la vegada. Perquè no t'imaginaries... això, rotllanes de 50 nois de 20 anys...
Això és molt xulo de veure.
...ballant una sardana.
Clar.
Ara,
igual que abans,
2023.
Abans es feien les olles, no?, que s'obrien...
Pogos, sí.
S'obrien pogos allà a l'escenari, i llavors sí. La gent es fotia d'hòsties a dins de la rotllana. Doncs sí. Ara és una mica... Bueno, ara tindrem, en el futur, doncs, gent agafada de les mans i fent passitos.
Fent aquests passitos que vosaltres anireu aprenent, no?, que has dit,
sí,
Coca.
Sí, sí,
vull
sí.
Dir que... Bueno, sempre, mai és tard per aprendre.
Tenim associacions sardanistes que s'han ofert a ensenyar-nos a ballar.
Això està bé.
Farem algun tutorial.
Dèiem aquest nou disc èpic solet que s'estrena avui, per tant, és un honor tenir-los en directe a l'estudi. En aquest disc aconseguiu una cosa, ara ho dèiem, no? I és que totes aquestes cançons que anirem escoltant durant l'entrevista sonen molt bé. I això és que sabeu tocar com tots els estils musicals. I us heu envoltat de molt bona gent, també, no? És així, no, Coca? O
sí,
com ho veus?
Sí, mira, diem sempre una mica el mateix, no? Però quan plantejàvem una mica les col·laboracions del disc i la gent que volíem que hi participés, volíem gent que fos molt propera a nosaltres. Òbviament, també hi havia gent a la que aspiràvem que, doncs, per X o Y no hem acabat col·laborant. Però és com que... tota aquesta gent amb la que hem col·laborat al disc serien com els nostres amics del pati, de l'escola, no?, entre cometes. És com la nova generació aquesta que puja dins de la indústria i amb la que ens sentim supercòmodes i superreflectits, tant per edat com per rotllo, dir-ho d'alguna manera.
I llavors després el que és ja l'estudi i la producció dels temes i la creació, al final sempre es pareix una mica des del nostre estudi, però estem també això, envoltats de molts estímuls de tots els nostres amics i amigues que són músics i que els ensenyes les cançons, li veus la cara, a veure si...
La reacció, no?
Que és el més important, al final, de poder-la posar en un altaveu i veure què fa la gent, si calla, si parla, si què... I bueno, al final és això, juntar-te amb gent per anar a poder millorar la cançó final.
quan hem arribat a la redacció, he dit, va, anem a escoltar l'Epic Solete dels Tiets, i aquesta cançó ens hem aturat. Desembre. Ens ha agradat molt.
Us ha agradat molt.
Ens ha agradat molt, especialment a la Hark, eh? Ha dit, desembre, que és el que està sonant dels Tiets, d'aquest Epic Solete, ens ha agradat molt l'atenció. De fet, Olivia a mi també m'ha agradat moltíssim, i, sens dubte, doncs, el Coti per Coti. D'on surt aquest Epic Solete? Que també el títol és molt llaminer, no?
És guai, eh?
És xulo.
Si al final és una expressió, no? Epic Solete és com... Sí. És com dir Epic Solete. L'expressió ve d'un dia que estàvem gravant el videoclip de Del Walqué.
30 de gener.
Fotia un fred.
30 de gener. Epic Solete.
Clar, feia molt de fred, estàvem en una tombona fent veure que era juliol i de cop va sortir el sol entre els núvols i va ser com, oh, Epic Solete. I d'aquesta expressió va sortir.
Sí, sí. D'aquí, o sigui, l'Epic Solete, ja vau dir que aquí havia de ser el títol del proper disc.
Va ser una mica posteriori, de dir, quan estàvem buscant el concepte, sí, que emmarqués una mica tot el disc, vam dir, hòstia, Epic Solete és una mica la filosofia aquesta de vida alegre, desenfadada, amb sol, que vivim nosaltres, no?, al Maresme, i una mica el que ens agrada, que sigui cada dia així, no?, no ens agraden els dies grisos, no ens agraden... amb els dies de pluja, som de soleta nosaltres.
Però un moment, i ara està pensant el Coti per Coti, o sigui, en el moment de dir, aquest, és que és boníssima, de barrejar, ara no sé si vosaltres esteu d'acord, no? No sé, és que si esteu d'acord quan heu de definir estils de música, no? Quantes vegades us deuen haver preguntat quin estil de música tenen els Tiets? Se us fa pesat, això, o no?
No, és que és difícil, de...
Emmarcar.
És molt complicat, no? Com ho veieu vosaltres?
Una mica sempre el que hem intentat és com anar canviant molt, no? Anar provant diversos pals i no encasillar-nos gaire en un estil, sinó una mica més en una sonoritat, no? I dintre d'aquesta sonoritat...
Una vibe.
Una vibe. Sí. I entren, doncs, molts estils, com es pot veure en aquest disc. Hi ha reggaeton, hi ha temes més acústics... temes més poperos, uh-huh, i una sardana.
I la sardana, i en el moment en què dieu va, fem de la sardana també, no?, que estigui com més nostrada i més d'ara, i com dèieu abans, Coca, no?, el fet de que hi hagi gent ara d'altres generacions que diries en altres moments igual no s'haguessin posat a ballar una sardana, però ara potser gràcies a vosaltres, ostres, no?, s'apunten.
Sí, i una mica a l'inrevés també, és a dir, aquella gent que és molt de...
Del purisme,
del purisme, que accedeix al reggaeton, no?, d'alguna manera, sense tenir aquest estigma que potser hi ha dins d'aquesta gent més gran que el reggaeton no ha estat a la seva vida de forma regular. També és apropar. Jo crec que és un win-win per amb dues bandes.
És així, no?
Sí.
Tothom guanya.
Jo crec que, bueno, tothom ha flipat una mica, no?, l'ha apropat a la modernitat, la sardana, i és algo que fa paneta, no?, perquè abans dèiem que els nostres avis eren molt fans de la sardana i la tenien
molt present.
Molt present. En els pares es va perdre una mica, encara que tenen l'amor cap a la sardana, i crec que la nostra generació ja és algo que li queda molt lluny. I... queda lluny, però alhora tothom sap que és una sardana. És algo universal, no? I el fet de tornar-la a recuperar ara pot apropar molt a la gent, almenys a recordar com es ballava, a recordar les tradicions.
No, totalment. Ara jo tinc una altra pregunta. A veure, la Mary Lane no voldrà parlar, però la tinc aquí al meu costat. Heu vingut amb aquest tros de furgoneta? Quan aneu de gira, o sigui, qui l'ompliu, no?
És la petita, aquesta
és la petita.
Aquesta és la petita, que sí. Tenim una més gran.
Sí, sí.
I o sigui, l'ompliu plena d'amics, no? Que són aquestes col·laboracions, així com us hem d'imaginar de gira els Tiets, o no?
Sí, les col·laboracions no venen a tots els concerts, sí, però portem un equip que en total som 11 persones.
Val.
11 més variables. La Mary no ve tots els bonus, però quan ve o ven en Ricard o l'Aleix de Loop també, doncs podem ser fins a 15 també, no? Si venen parelles...
Si venen col·laboracions, sí, també, s'allarga, sí, la llista.
Són moltíssims.
Són moltíssims grans col·laboracions en aquest Epic Solete dels Tiets, com aquesta.
Jo tinc tot el rato el meu coco, he cancel·lat tots els plans. Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco. Et tinc tot el rato en el coco.
diari vaig fullar per la vorera. Li he pillat l'obsel d'un Jaume per pillar drecera. I què més quisiera? He cancel·lat mil plans per veure't la primera i quasi me la foto davant de calça era.
Clar, tiets, ara vosaltres teniu ja... La Mary Lane ho confirmarà, un calendari d'aquests que fa por, no?, amb la furgoneta, perquè diria que és el 25, no?, que esteu a l'Apolo.
Yes, el 25.
El 25 de març, entrades exaurides, ja no queda res.
Des de fa dos mesos.
I la gira com es presenta, no? Teniu ja alguna dates confirmades, ara que no ens escolta la Mary?
Tenim...
Podem dir-ho, no?
Que es pugui...
Sí, bueno, es pot dir-ho, la Mary, que es
pot les que
dir.
Es poden anunciar... A veure... A l'Apolo, que ja està sold out, i llavors estem al Freedom Fest a Lleida el dia 1 d'abril. Mm. El 21 d'abril estem a la Mirona, a Girona, i llavors Canet Rock i Cabró Rock. Però això són coses que puguem...
Que podeu dir.
Sí.
Llavors després venen les gires faraòniques aquestes, sí, de dates i dates per tot Catalunya, i... I la idea és allargar-ho, de moment.
Home, però és clar, d'això es tracta, no? Sí, sí. Però el 9 de març teniu premis d'Enderroc.
Yeah. Sí,
la setmana que ve. Primera cita.
Toquem.
Esteu molt nominats, no? Sí.
Dues nominacions.
Teníem, va començar amb 5 i va acabar amb 2, però que són, bueno, són dues importants, que és millor cançó del 2022 i millor videoclip del 2022. Sí. I esperem a veure si sona la campana.
Per cert, poc s'ha dit que Coti per Coti s'ha rodat a l'Ardèvol.
Sí. Sí, correcte.
Xulo Ardèvol, molt, el Solsonès. Molt.
Home, ens van,
no?,
ens van posar tot el poble...
Potes
al món. Sí. Tothom va participar-hi, o sigui, tota la gent que estava com involucrada en el pessebre vivent van venir, tothom es va vestir, o sigui, va ser com una involucració al 100% de tot el poble. Uh-huh. I nosaltres els hi tornarem, d'alguna manera.
Ah, sí? Fareu un concert? Home, hauríeu de fer un concert a Ardèvol.
Anirem a Ardèvol, home.
Està ja lligat.
Ah, quin, i tenim dia? Sabeu dia?
No,
diria que no.
A l'estiu?
No, jo diria tercer quart trimestre, no?
Sí, diria que és.
Els anys.
Ah, doncs serà festa grossa, sens dubte, els tiets a Ardèvol, al Solsonès. Dèiem aquest mes de març, que també sou portada de la mateixa revista Enderroc, conduint una moto sota el títol A tot gas.
És guai, eh?
És molt xulo. Considereu que esteu en aquest moment d'acceleració de la vostra carrera? Com l'esteu vivint?
Home, és, sí, prou bé. O sigui, crec que és prou accurate en el moment, no? En el sentit que ha passat tot molt ràpid i en un moment hem passat d'un lloc que, bueno, costava una mica de pujar i hi havia algunes corbes, ara mateix que jo crec que ens trobem en una carretera recta on els dos estem bastant estables i bastant còmodes conduint. És una bona etapa.
Sí, no, jo crec que és això. En tot cas... Al final, ara és el moment d'apretar, també, no?
També, no? Una mica.
Clar, ara que sona el nostre nom i cada cop sona més, és el moment que hem de treballar dur i fer coses, donar música a la gent, que al final som músics i la gent li agrada els tiets perquè li agraden les cançons, no?
Per què creieu que agraden tant els tiets, no? I que...
Bueno, no, és una mica un imaginari...
Com heu rebut aquesta... No, perquè ha estat al·lucinant.
Sí, jo sempre penso que som bastant característics de la nostra generació, en el sentit potser amb les expressions que utilitzem, amb la manera de parlar que tenim, amb les coses que ens interessen, no? No, per exemple, veníem d'una indústria que potser era molt, molt reivindicativa i molt de la música... Així. Nosaltres venim d'una generació que això ja ens ha decepcionat tant que no li dediquem esforços, saps? I ens dediquem a parlar de coses que ens passen al nostre dia a dia, que ens fan feliços i que ens posen contents. No anirem a buscar cap tipus de conflicte.
Per cert, una cosa, en aquesta imatge de l'Enderroc, en tot cas, a la imatge està al volant el Xavi. I tu, Oriol, vas assegut al darrere. És així com us hem d'imaginar la vida real o no? O sigui,
no,
és el Xavier el que dirigeix?
No.
Final és un... Bueno, no, anava a dir un sidecar, però tampoc no és un...
Acompanyat.
No, cadascú té la seva moto, però sí. Anem fent el mateix camí. No, en el sentit...
És com un cotxe de l'autoscola, no? Que...
Sí, que els dos tenen frenos i embragues i... No, però tenim... O sigui, cadascun de nosaltres doncs, té les seves coses que se li donen millor o pitjor. Sí. Llavors... Jo crec que una mica tot això funciona també per la confiança que ens tenim l'un amb l'altre a saber delegar les coses que si jo
això
sé
és
que
important.
Això no és del meu àmbit, doncs confio plenament amb el seu criteri, amb la seva manera de fer i ell igual amb mi.
Nois, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer que hagueu passat per aquí, per la Mati a Ràdio Estel. Gràcies per presentar-nos a aquest nou disc, Epic Solete, que surt avui ja a tot arreu. Ja l'hem pogut escoltar, sens dubte, amb aquell avançament que escoltàvem el Coti per Coti. I ja per acabar, deixeu-me dir que teniu el propi estil de música. Teniu la vostra línia de roba, per cert, també, no?
Sí, hi ha merch en...
Mira, ah,
veig el... I n'estem fent el, més
el
de
coca...
nou.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Xulíssima.
Sí, bueno, ja, és que s'han quasi esgotat, no?, com qui diu.
Queda, sí? Queda... Meri, pues això...
Menys de 10 unitats, ja.
Mare Déu, o sigui, els Tiets és un grup de música o més aviat és un estil de vida, d'erra. Et podries dir,
bueno,
no?
Bueno, és el que deia abans, no? un imaginari col·lectiu i al final, més enllà de fer música, intentem com que pensis en els Tiets i pensis en un concepte global, no? I crec que has d'anar, bueno, fem feina en diversos sectors, i treballar a part de la música, treballar els videoclips, treballar la imatge i...
La roba.
I el dia a dia.
Nois, gràcies. L'Oriol de Ramon ha visitat el matí a Ràdio Estel, el Derra i el Xavi Coca, el Coca. Ells són els Tiets. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molta sort. Que vagi molt bé i gaudiu, sobretot, del directe. Màgic, eh?, el directe. Que sí. Dèiem ara que deu tenir moltes ganes.
Molt xulo.
Serà èpic. Com
serà
aquest.
Èpic. Èpic
Solete. Que vagi bé, nois.
Adéu.
Ja em va dir que tenia cotis, posaria info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding.
Tira la manta, peli de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'arriba a les mans. Un cop t'hi vens al cero, que ha mogut tot el mercat. El pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar.
No em vull saber res.
Coti per coti, coti per coti.
Intento no creuar-te la mirada.
Coti per coti, coti per coti.
No em crec històries inventades.
Coti per coti.
De tu ja no em puc creure res. No em vull saber.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Bayona, director de cine, y estoy aquí para invitaros a un evento muy especial. El próximo sábado 4 de marzo a las 9 de la noche en el cine Aribau de Barcelona vamos a celebrar por todo lo alto el 10º aniversario de Lo Imposible. Allí os espero y no voy a estar solo. Me va a acompañar María Belón, que es la protagonista de la historia en quien se basa la película, que me acompañará en la presentación y en un debate posterior para responder a todas vuestras preguntas. Así que nada, los que queráis repetir la experiencia de ver Lo Imposible en pantalla grande o descubrirla, nos vemos allí, sábado 4 de marzo, en el Cine Aribau de Barcelona, a las 9 de la noche. Allí os esperamos.
Uau, és que és increïble. Ja fa 10 anys de l'escena de Lo Impossible de Juan Antonio Bayona. Aprofiteu, perquè em sembla que encara queda alguna entrada. A veure, la Peixera, si ens confirmen. Res, algunes, sí, al segon pis encara queden, eh? Que es poden comprar a la web de l'Aribau, la sala més gran de Barcelona, que ja ha celebrat el seu 60è aniversari. De fet, amb aquesta entradeta, sentíeu el J. Bayona, que demà estarà a l'Aribau, i també l'acompanyarà la Maria Belón. Y hoy la María la tenemos aquí, al Matí Radio Estel. María, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Metge i psicoterapeuta, supervivent del tsunami del 2004 al sud-est asiàtic i amb qui es basa, de fet, la història de Lo Imposible, ¿no? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, además hoy hace un día súper bonito.
Fantástico y radiante.
He vuelto a Barcelona, que es una ciudad que adoro, vuelvo a escuchar catalán, que me encanta. Tengo delante de mí una persona con una sonrisa maravillosa, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Cómo no voy a estar bien?
Muchas gracias. Y Lucas, Tomás y Simón, ¿cómo están?
Están súper, están muy bien, son unos guerreros, son mis maestros de vida. Sí.
Comentabas que Lucas le encantaba la fiesta de San Madí, ¿no?
Sí, bueno, Lucas nacido aquí en Barcelona, nos fuimos a vivir a México cuando él tenía un año y medio, pero me tocó todavía llevarle dos veces a la fiesta San Marí y me encantaba llevarlo. Es una fiesta que echo de menos.
Lo Imposible, clar, explica la història de la Maria, que la tenim aquí, el seu marit, el Quique, els seus tres fills, que estaven passant el Nadal a Tailàndia i estan a la piscina de l'hotel, de cop i volta, doncs a tocar de la platja els enxampa el tsunami del 2004. Que va matar, recordemos, más de 200.000 personas. Claro, yo entendemos, María, que para ti...
Parla català.
¿Puc parlar català?
Sí, que m'agrada molt.
Doncs tot això ara et suposa com bastant déjà vu, no? Perquè fa 10 anys, amb aquestes rodes de premsa, amb entrevistes, quan et preguntaven sobre la teva història, no? Es va fer aquesta pel·lícula, amb el procés creatiu, l'experiència també tu com a co-guionista de Lo Impossible, no? Com la podies sentir al veure-la a la pantalla, no? La gran pantalla. Com ho sents tu? Quin record en tens, no? I si estàs preparada també pel que passarà demà, perquè pot ser un gran esdeveniment, no? I una gran manera de celebrar aquests 10 anys de la peli.
Bueno, la meva manera d'estar preparada ara per qualsevol cosa que passa és no estar preparada, no?
Es
estar abierta a lo que pase. No tengo ni idea. Yo, pues, hay veces que veo la película y me emociono, a veces más, a veces menos. No tengo ni idea de lo que me va a pasar mañana, pero lo que pase será lo mejor. Es muy, muy emocionante. O sea, de hecho, ahora con Juan Antonio, que nos acabamos de encontrar en Barcelona y somos muy amigos, es como la sensación de que esto acaba de pasar ayer, ¿no?
¿Sí? ¿Te digo que esta sensación?
Sí, sí. Y han pasado 10 años del estreno, o sea, muchos más de que empezamos a trabajar. Pero es una historia que ha conseguido algo increíble, increíble, que era lo que yo pretendía, ¿no? Cada uno, como decía yo, cada uno teníamos nuestro interés haciendo esa película. Yo siempre le decía, Juan Antonio, yo quiero que tú ganes muchos premios. A la productora le decía, yo quiero que tú ganes mucho dinero. Y yo decía, yo quiero que toque muchos corazones. Yo creo que toque muchas almas y realmente ha sido increíble.
¿Cuántas vegades has vist la película, María?
Pues entera la habré visto 20, 25 veces más o menos, pero veo cachitos continuamente.
Fragmentos, ¿no?
Sí, veo fragmentos porque yo doy conferencias y entonces me apoyo en trozos de la película y me pasa igual, ¿eh? O sea, el mismo trozo que he pasado un montón de veces digo, pues nada, y pum, y de repente me emociono un montón, entonces tengo que seguir la conferencia pues con los mocos.
¿Hay algún fragmento que digas, ostras, es que esta escena es aquí?
Uf, es que...
Es complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero...
Para un pasatot, ¿sabes?
El momento donde se reencuentran en los niños, es un momento que es casi imposible para mí atravesarlo sin emocionarme, ¿no? Porque ahí ves el milagro de la vida, ¿no? O sea, tres niños con 10, con 7 y con 5 años que han sobrevivido a esa brutalidad. Se vuelven a abrazar, que la vida continúa, no sé. Pero la última escena también me emociona mucho, mucho, mucho. El final, que es el principio.
¿Qué es el principio?
De uh-huh. otra historia, ¿no? Uh-huh. Que es cuando Naomi llora su suerte, llora su dolor. Cuando los supervivientes nos tocó regresar poquito a poco a la vida uh-huh. y agradecerle a la vida todo.
¿Es el que et va ensenyar? Bueno, és que clar, estic al davant de la Maria Belón, que és bé, com una experiència i un testimoni de vida. Ara deies, no?, un dels moments més significatius de l'impossible és aquest retrobament amb els teus fills. Mm-hmm. Et va ensenyar potser aquest moment de, ostres, haig d'agrair més, no?, el fet d'estar viu.
Buf, o sea, eso ha sido una enseñanza... bueno, mis amigos me dicen, ¡qué pesada! Todo el día diciendo te quiero mucho, todo el día. Pero es que digo, es que a lo mejor me muero esta noche. Ah. Es que yo ya no dejo para mañana nada. Es que es absurdo dejar algo para mañana, porque mañana es un juego. Está muy bien jugarlo. El juego del futuro está súper bien jugarlo, pero siendo consciente de que es un juego, ¿no? Si te tengo que pedir perdón, te lo pido ahora, porque es que no sé si voy a tener oportunidad. Esa vivencia fue tan fuerte durante la ola, ¿no? El decir... que a mí me gusta dormirme cada noche diciendo, no me ha quedado nada por hacer, no me ha quedado nada por dar. He intentado dar todo lo que podía, porque es lo único que hay. Esa és la vida, tot el tiempo. ¿No?
Claro, Maria, amb algú que ha sobreviscut a un tsunami, que no sé si tu també tens aquesta sensació que ja és com que t'hagi tocat una vareta màgica i de dir, no, aquesta persona és...
No.
Saps el que et vull dir?
Sí,
però
sí,
aquesta
sí.
sensació que pot tenir la gent, no?
Sí,
dir,
sí,
la
no.
Maria Belón
no.
ha sobreviscut a un tsunami...
No.
Pam.
No. Después de... No, yo tengo... por haber atravesado esta experiencia, tengo desde entonces un profundísimo respeto a los traumas en la vida. De hecho, me he formado como acompañante de traumas, porque el trauma no es una varita mágica. El trauma es un trago muy duro que hay que atravesar en la vida, que millones de personas lo atraviesan de distintas maneras. Este fue el sentido de hacer la película, honrar los traumas que uno pasa en la vida. Y no es una varita mágica, es una decisión personal. Después de sanarte, que toma mucho tiempo, que aprendes a tener paciencia, a darle a la vida sus tiempos, a no apresurarte, pues después de que se ha recuperado mínimamente el cuerpo, la mente, el alma, después del trauma toca la opción de qué hago con la vida. Y conozco a mucha gente, he tenido la inmensa y el honor, y ojalá tenga mucho más, de conocer a muchas gentes traumadas, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las cárceles, para mí son maestros de vida, ¿no? Las cárceles están llenas de gente que ha pasado trauma y que nos hemos equivocado como sociedad y que los hemos recluido ahí en vez de echarles una mano, ¿no? Hay gente que pasa por distintos tipos de traumas, pero el trauma es una oportunidad.
Es una oportunidad, María, y tú en una de estas charlas, ¿no? Que dices, a ver si nos da tiempo, porque vamos un poco mal de tiempo, pero hay una charla organizada por BBVA, ¿no? Que forma parte del programa educativo Aprendemos Juntos.
Sí, qué bonito.
Que hablas con Ignacio, que sí. Se presenta como profesor y padre, ¿no? Y nada, claro, justamente hablas de este punto, ¿no? De lo que te enseñó el tsunami, que emociona cuando explicas, ¿no? Que al ver ese muro negro que ahora hablabas, ¿no? De esa ola gigante, te dolió profundamente no poder despedirte de tus hijos. No sé si tenemos ese momento, lo recuperamos y lo comentamos. No lo tenemos, vaya,
no lo tenemos.
Bueno, lo podemos comentar contigo.
Sí, pero el momento ese está ahí metido en todos los ordenadores y todos los teléfonos, sí, o sea, sí, que se sí. puede recuperar.
¿Cómo es ese momento de aferrarte a la vida, María? Por un lado, ¿cómo es ese momento de aferrarte a la vida cuando ves que lo que más quieres ha desaparecido? Y por otro lado, lo que hablabas ahora de la experiencia que puede ser ir, por ejemplo, a una prisión y ver ese punto... ¿no? Ese trauma, y tú hablas en estas charlas, eso te quería decir, ¿no? Del fenómeno Y, uh-huh. esa determinación uh-huh. de para dónde tiene que ir tu vida,
sí.
¿no? De vivir en el victimismo uh-huh. o tomar otra vía,
sí,
María.
Definitivamente para mí es la vía, es la única vía, es que si no, no vives. la única vía es aprender de la vida. Es que si lo que quieres es vivir y vivir de verdad, lo que te toca es recibir, o por lo menos ese ha sido mi aprendizaje, y creo que además es de muchísimos supervivientes, ¿no? De agradecer todo lo que te pasa, no en plan masoquista, ¿no? Pero agradecer el decir, vale, la vida me está dando esto para aprender algo, me está dando otra oportunidad de engrandecer mi visión, de ver más allá, de darle sentido a la vida, ¿no? Que es muy misteriosa, pero el sentido de la vida está en el amor. Y puedo parecer la persona más cursi del mundo ahora y no me importa.
No, lo que me parece es una resiliencia brutal, que no todo el mundo la tiene. ¿Cómo se trabaja, María?
Mira, la resiliencia... Justo el otro día estuve en una mesa redonda sobre la resiliencia con Simon Dolan, que es una persona que ha estudiado muchísimo la resiliencia. Y yo creo que la resiliencia... Es algo que tenemos todos. Todos tenemos corazón, pulmones, riñón, ¿no? Todos tenemos una posibilidad y una potencialidad de resiliencia. Y aquí viene la grandísima responsabilidad de las familias. Pero es en la familia, en el núcleo original del aprendizaje, donde esa resiliencia se pone en marcha, ¿no? Cuando sobreproteges a un hijo, le estás quitando la oportunidad de ejercer su resiliencia. Entonces... es un equilibrio muy, muy complejo el de los padres, ¿no? Entre querer amar y proteger y dar seguridad, que para eso estamos, pero al mismo tiempo ir potenciando la capacidad de resiliencia. Uh-huh. Ahora está ocurriendo algo muy duro, muy, muy duro, y yo lo estoy viviendo...
¿Cómo lo estás viviendo?
Pues estoy como la sensación de que...
¿Qué está pasando, María?
¿Qué está pasando? Está pasando que hemos educado una generación que es... El otro día hablaba con una psiquiatra y me decía... Es que les llamamos la generación de los copitos de nieve. Los copitos de nieve son perfectos, ¿no? Tienen esa estructura perfecta y maravillosa, pero son tan frágiles, ¿no? Tocas y se destroza, le das un poco más de temperatura y se deshace. Y mi pregunta es, ¿qué hemos hecho como padres? ¿Qué hemos hecho como sociedad para que esta generación sea tan frágil? Creo que nos hemos equivocado dándolo todo, rápido, fácil, ya. Que hemos eliminado la posibilidad de que los chavales se esfuercen por conseguir algo. Mi resiliencia viene de mi mamá y de mi papá, que fueron muy duros, amorosamente duros conmigo, ¿no? La vida es dura, te lo tienes que ganar. Eso mismo que yo en un momento no entendí.
No entendía.
Es que soy la única que no me dan una semanada. Es que soy, ¿no? Pues eso lo vivieron mis hijos, porque yo fui igual que mi mamá. Es que soy el único que no tengo una tal. Y yo decía, me da igual.
Ya me lo agradeceréis.
Pues mira... hace poquito, yo por Navidad siempre hago un ritual, me gustaba mucho hacer rituales, entonces escribimos unas cartas de unos a otros. Y el año pasado se me ocurrió decir, bueno, vamos a agradecernos algo en la vida, en la carta, ¿no? Mis tres hijos, sin cada uno saberlo, me agradeció lo dura que había sido como madre. Imagínate, qué bonito es, ¿no? Porque yo muchas veces decía, es que yo no estoy para que me queráis, yo estoy para educaros, para la vida, ¿no? Y eso es tener una certeza, ¿no? De para qué la vida te da un hijo en alquiler.
María, la humanidad vive durmiendo.
Sí, y la única opción que tenemos es despertar. Es la única opción de sobrevivir como humanidad, como proyecto, como tenemos que abrir los ojos a un poquito más allá, abrir los ojos de la conciencia. Y curiosamente... todo hace que cada vez nos adormezamos más, ¿no? Cada vez más tecnología, cada vez más prisas, cada vez más... Pero tenemos que abrirnos a la conciencia porque es el próximo paso.
Juan, sin miedo.
Tú me has chismeado bien, ¿eh? Tú me has chismeado muy bien.
¿Qué significa Juan sin miedo para ti y para tus hijos?
Juan sin miedo era mi cuento preferido. Era mi cuento preferido, a mí me encantaban los cuentos, yo crecí con los cuentos que me contaba mi papá cada noche me contaba un cuento que se inventaba, que era el mono avispado, y bueno, a mí me encantaban los cuentos, pero cuando yo escuché Juan sin miedo me daba mucha envidia, ese personaje que nunca tenía miedo, que era una cagada, una miedosa, todo el día con miedo, no sé a qué, pero tenía miedo a lo nuevo, miedo a lo diferente, sí. Miedo. Y ese cuento pues también fue el preferido de Lucas, y bueno, pues ahí en ese tronco en el que reposamos después de las olas, él me dijo, mamá, tengo miedo, tengo mucho miedo. Yo pensé que era un niño valiente y ahí me di cuenta de que los valientes necesariamente tienen mucho miedo, y que la diferencia entre un valiente y un cobarde no está en la cantidad de miedo que tiene, sino en qué hace con ese miedo. El miedo es necesario para sobrevivir, si no, no estaríamos aquí, si no le hubiéramos tenido miedo a los, ¿no?, a los mamuts y a todos esos animales, pero el miedo también es una tapadera, ¿no?, para lanzarte y sobre todo para vivir, para vivir.
Pues gracias por venir hoy aquí al Matí Radio Estel, María Belón, para hablar del sentido de la vida, ¿no?
Gracias a ti, ha sido muy bonito.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Bé, María Belón és la persona amb qui es va inspirar la història de l'impossible, també co-guionista amb J. Bayona. Demà encara queden entrades per veure en directe a la Maria del Juan Antonio Bayona. Podreu veure la projecció de la pel·lícula i després d'aquest col·loqui, que segurament serà exquisit. Maria, cuídate. Vaya muy bien.
Gracias.
Vinga, que nosaltres fem res, una petita aturada i tornem amb la recta final del programa.